segurament a mesura que amb els anys han anat deixant de fumar més persones a Catalunya, ens van quedant encara com a fumadors els qui més difícilment faran aquest pas?
Generalment sí, quan baixem la prevalença, generalment els que queden són els més reticents, no? Els heavy smokers que anomenem nosaltres. També, òbviament, arriben els joves que ja han arribat a una edat adulta i decideixen deixar de fumar, no?
Clar.
Però per proporció sí, generalment cada vegada estem veient, sobretot a la nostra consulta, persones que si és més complicat deixar de fumar perquè ho han intentat ja diversos cops, no?
Mirant les dades, per exemple, de l'any passat, entre els homes havia baixat poc més d'un punt, en canvi entre les dones se n'havia reduït gairebé 3. És una bona notícia dir, perquè el tabaquisme s'estava convertint en un problema molt feminitzat a casa nostra.
Clar, a veure, això era lògic, o sigui, les corbes epidemiològiques del tabac són diferents en homes i dones.
Sí.
Les dones estan una mica desplaçada cap al futur, m'explico. O sigui, la prevalença de tabaquisme en homes va començar molt important als anys 40, 50, 60, i a les dones aquest país fins als 70, 80 no va començar. I llavors arriba un moment que aquestes dones han arribat a una edat prou suficient com perquè tinguin problemes de salut importants. De fet, el càncer de pulmó ja fa uns quants anys que va superar el càncer de mama com el càncer més prevalent a les dones. Llavors és aquest punt que les dones comencen d'una manera més ràpida, més acusada, a deixar de fumar. Llavors estem veient aquesta part de la corba, no?
Mm-hmm. Doncs mira, aquesta és una altra explicació interessant. Una darrera qüestió només. Avui ho hem explicat a l'informatiu, ho expliquen també els diaris. Sembla que l'enduriment de la llei del tabac torna a encallar, que no hi ha manera, des d'un punt de vista polític, de fer una aposta clara per dificultar el tabac. Abans parlàvem de si els impostos... Té sentit ara posar-nos a discutir si es pot fumar o no es pot fumar en una terrassa, o que es prohibeixi fumar, per exemple, en una platja? Vull dir, el debat al voltant del tabac està en discutir-nos ara realment per això, o s'hauria d'anar a qüestions de fons com els impostos?
Jo crec que no són excloents, no? O sigui, els impostos són importants de cara a que els joves no tinguin aquesta accessibilitat tan acusada, i endurir la llei del tabac i d'on es pot o no es pot fumar ens fa diverses coses, no? Primer, fa parlar del tema, que això és importantíssim. Segon, vigila la salut dels no fumadors, que per això en principi totes les lleis de prohibició són importants. Clar, em diràs, ostres, és que l'aire lliure potser el que fumin al costat teu no és tan important. Bueno, no és tan important quan ja amb el Covid hem vist, no? O sigui, 2 metres de distància, etcètera, etcètera. En llocs on no es pot assegurar aquests metres de distància, el tabac també actua com a fum passiu, no? O sigui, estem parlant de terrasses, estem parlant, potser la platja és una mica menys evident, no?
Això, mira, ara que feia aquesta... Què passa amb això del vapeig, diguem-ne, que crec que ha anat perdent, bueno, com a mínim com a moda, diguem-ne, ha baixat clarament, perquè va haver un moment que entre botigues i gent que vapejava pel carrer semblava que s'acabaria el tabac normal, però no. I ara han desaparegut molts dels que vapegen i la majoria de botigues. Però hi ha molta gent que continua vapejant, diguem-ne. Per percepció, a vegades, de què és més segur?
A veure, indubtablement, és molt més segur vapejar que fumar. Ara, una altra cosa és que sigui segur vapejar. Val? O sigui, clar, estem parlant de que, òbviament, existeixen tòxics amb el fum del... no amb el que surt del dispositiu, perquè això és vapor d'aigua, sinó el que realment incideix al fumador. Hi ha metalls pesants, etc. Hi ha alguns tòxics derivats d'aquesta nicotina que no ha estat ben processada per fer els líquids, etc. Però, si mirem proporcionalment, podem dir que hi ha 1.000 vegades menys tòxics a un vapejador que a un cigarro normal, no? Clar, llavors, si tothom deixés el tabac i passés a vapejar, aniria molt bé. Sí i no, perquè el que no estem fent és eliminar els hàbits i les rutines, i tota aquesta part psicològica que dèiem continua present, i el que veiem és que hi ha moltíssima gent que passa al vàper, que després el que fa és el que anomenem un consum dual, no? O sigui, que està fent les dues coses. I al final acaba tornant al cigarro convencional.
Doctor Morchon, un plaer que ens hagi acompanyat aquesta estona. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
El doctor Sergio Morchón, que és un dels responsables de la unitat de tractament de tabaquisme de l'Hospital de Bellvitge. Que fort la frase que acaba de dir. Diu, bueno, sí, en un vapeig hi ha 1.000 productes nocius menys que en una cigarreta. Bueno, 1.000 menys que en una cigarreta, eh?
Però molesta 1.000 vegades més, eh? Perquè el que treus amb una calada de cigarro o el que treus del vapeig, jo a vegades veig que sembla que han generat un núvol de boira. És tremendo. I depèn de la capacitat pulmonar de cadascú, a vegades és bueno, molt molest per les persones que estan al costat.
Ara, és molt clar el doctor quan diu, posa aquest exemple de França, no? 3 euros més per paquet, 1 milió menys de fumadors.
Clar, clar. Hi ha diverses mesures que estan claríssimes i estan acreditades i testades en diferents països. El que passa és que... I llavors hi ha el gran debat aquest que, de totes maneres, els joves i els pobres segueixen fumant més que els rics, i per tant, quan puges el preu, estàs penalitzant a les capes més desfavorides, perquè els joves també estan en aquesta situació, perquè 6 euros per un jove és per un paquet. Ara, jo crec que això no pots deixar d'aplicar mesures que protegeixen la seva salut pel fet de que el fet de tenir una addicció, que a més la tenen més encrustada perquè estan en una situació social determinada, doncs clar, a més, sent permissius, el que fas és que, a més de tenir aquesta càrrega econòmica, la seva salut es perjudica.
S'ha deixat de ser sorprenent quina capacitat tenim d'allargar, no?, i fer molts debats sobre si restringir o s'ha de restringir coses que és tan científicament evident que són nocives, sí, per la salut.
Sí, sí.
Avui tenim la notícia, mira, de que la llei, sí, per no poder fumar a les terrasses, sí, es complica.
Això té a veure...
Es prohibeix fumar en una platja a Barcelona, no?, per exemple, i ens posem tots les mans al cap i dius, ostres, estem parlant de la salut.
Això té a veure amb la percepció del risc i la recompensa. I això està molt estudiat. Si tu tens una cosa que produeix una recompensa immediata, i el risc és diferit, inclús com en el càncer de pulmó, un càncer de pulmó pot estar covant-se durant 20 anys. De fet, les dones que ara estan patint càncer de pulmó, moltes ja no fumen, ja han deixat el tabac, però tenen la seqüela de quan fumaven. Doncs, si tu tens una recompensa immediata i un risc diferit, i a més aquest risc es medeix, diríem, estadísticament... És a dir, si cada vegada que una persona es posa un cigarret a la boca caigués fulminada... Òbviament, no hi hauria cap debat sobre tot això. És el mateix, aquest debat jo recordo molt a un professor que m'encantava i que ara ja està jubilat, però que encara segueix molt actiu, que és el professor Vallès, el de Psicologia Clínica, que ho deia respecte dels embarassos juvenils. Diu, clar, és lògic, és a dir, l'embaràs juvenil, si el plaer fos al final del procés, és a dir, als 9 mesos, i no al principi, i les conseqüències vinguessin al principi i no al cap de 9 mesos, no tindríem tants embarassos no desitjats.
Li hem preguntat, ara et dono pas, Josep Maria, que està parlant això del vapeig, que recordava que era ahir al País d'ahir, explicava, per exemple, que Mèxic ha prohibit directament
el
vapeig i les cigarretes electròniques, vaixes per entendre'ns. Josep Maria.
Sí, no, a veure, jo volia dir una paraula d'homenatge a un metge que va ser un bon amic meu i que va ser conseller de Sanitat de la Generalitat, en Josep Laporte. En Josep Laporte tenia pràcticament, diria, l'obsessió, però clar, estem parlant de finals dels anys 70, que la mentalitat social era diferent, de que s'havien de fer campanyes respecte del tabac, per la mortalitat i morbilitat que provocava el seu consum. Ell era farmacòleg, com potser recordareu, la Milagro segur, no? Sí, sí. I molts dels oients també el recordaran amb ell, no? Es va fer famós per el llacet, no? Que era, diguéssim, una actualització, perquè ell doncs, volia, en certa manera, doncs, tenir la imatge d'en Ventura Gasol, no?, d'un històric de la Generalitat. Bé, la qüestió és que ell feia, doncs, dic, aquestes campanyes de mentalització sempre que podia, i que, clar, que aquells anys eren de molta preocupació per les drogues dures, i ell deia, clar que s'ha de combatre la cocaïna i la heroïna i el seu consum, però nois, no us en doneu compte del mal que fan altres drogues, i parlava, ja dic, del tabac i de l'alcohol, també, clar, molt, del consum d'alcohol. Bueno, fet aquest petit homenatge, ja ara us complicaré la vida una mica. En el següent sentit. No, a veure, un cop més les estadístiques. Avui m'he pres la molèstia d'anar mirant dades.
Central de datos.
Cuidado que a les dades, com tu saps, es pot una... hi ha mentides sí, i estadístiques. Sí. Veritats, mentides sí, i estadístiques. Sí, sí. A les estadístiques, no, amb però, elles però, pots mentir jo, i dir la veritat.
Sí. No, jo crec que la interpretació de les dades és el que permet sí, no, de sí. confondre la gent. Però les dades en si, els números, canten, no? Mira, i ho dic perquè la reflexió sempre ha de ser més àmplia, i això sobretot ho diuen els fabricants. I clar, no és que jo els hi vulgui donar la raó, el problema que provoca el tabac respecte a la salut pública i de cada un de nosaltres, pública i privada, és evident, però el tabac a Espanya, 40.000 empleus, recaudació fiscal, 9.000 milions.
Perdona, pots buscar l'estadística de quantes morts? Perquè te sortirà a mort per empleo, eh?
Sí, jo no estic donant aquestes xifres per fer campanya tabaquista, sinó simplement perquè tinguem en compte els diferents aspectes de la qüestió. Per això he dit que complicaria una mica el debat. El 98%, i respecte de la sensibilitat dels sectors menys afavorits, aquí també hi ha una dada, és Extremadura. Les raons que des d'Extremadura s'han donat més d'una vegada, i el seu govern autonòmic, respecte de l'atenció al cultiu del tabac, és que, en fi, la seva desaparició, ja fos radical o paulatina, a part de destruir doncs, molts llocs de treball, per una província sola, com Càceres, significaria despoblació. Es produeixen 29.000 tonelades a l'any. De fulla de tabac a Espanya, no? I doncs aquestes xifres, a més, es completen de la següent manera. Els productors, ja per acabar de complicar-ho tot, ens diuen que a Càceres sol, jo citava aquesta província, hi ha 1.300 explotacions i que donen feina, sobretot, a les dones. Quasi el 60% de l'empleu és femení. En fi, totes aquestes dades posades sobre la taula les utilitzen les productores i de quina manera, sobretot, ja dic, Extremadura. Lo qual no dic jo que hagi de parar les campanyes antitabac i que la gent vagi abandonant, perquè, escolta, jo, per desgràcia, també he tingut en el meu entorn familiar i professional doncs casos de càncer de pulmó que clarament es podien derivar del consum del tabac. I mira, jo he posat a fer homenatges, faig un altre a Carlos Llamas. Carlos Llamas, que era el director de Hora 25 a la SER, programa que va complir 50 anys aquesta setmana, i que ell va ser citat profusament en aquest acte, doncs va morir amb 52 o 53 anys.
No, jo, jo crec que segurament...
I un càncer de pulmó. És a dir, soc sensible, òbviament. Ja veieu, he deixat de fumar
sí.
i he
conegut
el patiment.
I que les dades del sector... Clar, evidentment estem parlant d'un dels sectors econòmicament més potents arreu del món i que, per tant, és evident que hi ha hagut molta gent...
I que fan lobby.
I que hi ha hagut molta gent que s'hi ha guanyat la vida, evidentment, quan tenen una indústria d'aquesta magnitud. Vol dir que hi ha molts llocs del món, diguem-ne, on hi ha hagut persones que han treballat directament per aquestes empreses, diguem-ne. Però vull dir que, igual que no ens podem plantejar, diguem-ne, una Extremadura que no cultivi tabac, doncs durant molts anys ningú es plantejava una Astúria sense mines de carbó, no?
Sí, però,
i des de fa 3 anys no hi ha mines de carbó. Bueno.
Sí, però deixen completar les estadístiques.
Per raó econòmica, eh?
Sí, sí.
No de salut, Pol, no de salut.
Josep Maria...
El tema del carbó no és de salut.
No, correcte.
Podem completar aquestes estadístiques. T'ho ha dit 40.000 llocs de treball. ¿Vale?
Sí, això diuen a Extremadura... Sí.
Estadístiques del Ministeri de Sanitat. Sí. 50.000 sí. morts a l'any 21. 56.000 estimats. De morts evitables, prematures. Perquè el tabac, recordem que el tabac provoca càncer de pulmó, però també desencadena infarts, ictus, accidents cerebrovasculars, etc. Gran part dels ictus i dels accidents cerebrovasculars i del càncer de pulmó, en el cas del càncer de pulmó, més del 70%, són directament causats pel tabac. Llavors, aquests 40.000 llocs de treball, els 50.000 morts, aquests no els recuperem. Són morts. S'han acabat. Adeu. Vale? Els 40.000 llocs de treball són llocs de treball, la major part d'ells, en cultius, en això, que tenen alternatives. i que probablement serien alternatives més saludables, i hi ha molts cultius que es podrien fer i que donarien diners, i que, a més, si fessin cultius que necessitem perquè importem d'altres països, a més, milloraríem la petjada ecològica d'aquests productes.
Com, per exemple, cereals, que ara estan molt de
moda. Per exemple, els cereals estan, els dels cereals estan demanant poder fer incrementar els cupos, sí, de producció de cereals que tenen. Per tant, aquest és un fals debat. Jo crec que aquest és un fals debat. Sobretot, a més, perquè estàs contraposant llocs de treball i per cada lloc de treball hi ha més d'un mort a Espanya. Clar, no són els mateixos, òbviament.
Sí, però amb les mateixes xifres que estàs posant damunt de la taula i que no només el govern sap, que són dades del propi ministeri, perquè sí, el mateix govern ho té molt clar, diguem-ne, quin és el cost. Però després, quan s'ha de legislar, ja no per una qüestió si hem de pujar els impostos...
Bueno, perquè hi ha un tema d'acceptació.
Clar, només per decidir si legislem si es pot fumar o no es pot fumar en una terrassa d'un bar, sí, portem pràcticament 4 anys. És a dir, quan tothom dona per bo que haver eliminat el fum de l'interior dels locals ha sigut un èxit, que és irreversible, que segurament ara ningú es plantejaria, fins i tot els que van fer una campanya de les més dures i ferres que hi va haver quan va entrar en vigor la prohibició de fumar a l'interior, que s'havia d'acabar la restauració, s'havia d'acabar l'oci, s'acabava tot. Crec que poc temps després tothom té clar que allò no només és irreversible, sinó que va ser un èxit. Que ara arrosseguem pràcticament 4 anys per si es pot fumar o no es pot fumar en una terrassa amb els mateixos arguments de que s'acabarà el sector de la restauració, que s'acabarà l'oci, que ja se va demostrar, sí, que no eren certs, i aquí estem, amb la matraca. Que...
Sí, però hi ha una altra cosa. Contem els termes de salut, tot això. Però és que, a més, el tabac causa...
I econòmics,
Sí. El tabac causa el 30% de les morts per càncer a Espanya. El 30%. Sabeu quan és el cost? Ja no dic en vides humanes perdudes,
sanitari.
En productivitat perduda.
No,
en productivitat.
Sanitari.
El cost sanitari directe, el tractament d'aquests casos. És a dir, hi ha una altra fal·làcia també en aquest debat. És que l'Estat deixarà d'ingressar diners pels impostos del tabac. Però si se'n gasta molt més, només en l'atenció del càncer provocat pel tabac.
Mira, a les pensions les obliguem a que s'autofinancin, però els tractaments del càncer no.
Mira, això per posar una miqueta de factor, diguéssim, més simpàtic, a la història de la humanitat, hi ha hagut modes que... I aquesta també és una moda, diguéssim,
fumar
fatal.
Fumar s'ha fumat sempre, diguem-ne.
Sí, fatal. No, sempre no. A la història de la humanitat s'ha fumat molt recentment. No.
En algunes regions sí, és més endèmic, però exacte, en general a tot el món, com a indústria que sí, colonitza el món...
No, com a
és...
indústria sí, no, però la cultura és, diguem-ne, on es fumava el que hi havia, diguem-ne...
Jo deia en el sentit aquest de que sigui una cosa industrial, no? Sí. Ara me recordava, per exemple, de la moda de portar barret. No? I no fa un segle i poc, que tothom portava barret, tant homes com dones. I les fàbriques de barrets, s'inflaven. I ara el barret, diguéssim, que és una prenda molt, molt estranya o molt minoritària.
Escolta, jo tinc una teoria sobre això.
En del barret de o del tabac?
Del barret.
Has de veure?
Què?
Pues,
que tornarà pel sol, per l'escalona.
No. A veure, la gent abans, la higiene del cabell no era tan fàcil com ara, que hi ha uns xampús meravellosos que et fan portar un cabell meravellós. Abans el cabell era molt més difícil de portar bé i la gent es posava barret.
Estampava.
Portem-lo ben amagat.
No, però ho dic en el sentit de que, bé, els que treballaven a les fàbriques de barrets se'n van anar a les fàbriques de mitjons o una altra cosa.
I es van reciclar, no? Josep Maria, que volies dir alguna cosa?
Home, no, que tot canvia, no? I el panorama de les ciutats també ho reflexa, no? Quants cinemes desapareixen i ho han desaparegut? Quants quioscos de venda de diaris? Quantes empreses o cases de revelat de fotografies, per exemple? O sigui que clar que hi ha un canvi constant, i que hi hagi canvi per motiu de salut, doncs ho hem de celebrar.
Clar.
Jo he començat la intervenció fent un homenatge a en Josep Laporte i les seves campanyes com a precursor, no, de l'antitabaquisme. però us he fet doncs, també reflexionar sobre les dades d'Extremadura, perquè allà s'han succeït governs de diferent signe polític i tots han volgut protegir el sector del tabac. Clar. És perquè no són conscients de la problemàtica de salut.
No, perquè tenen una demanda allà, tenen un problema, clar, simplement.
Bueno, doncs per això, jo simplement us he volgut, clar, que tant els que estem avui participant com els nostres oients, doncs coneguessin un altre aspecte de la qüestió que fa que no sigui tan fàcil de resoldre.
No solament això, dir, tu que has citat a la porta...
Normalment aquest tipus d'actuacions requereixen temps.
Sí. Tu que has citat a la porta, me l'imagino...
Sí, tots aquests canvis que hem parlat, inclús que van portar a inversions, després s'havia d'escoltar a la gent del sector dels restaurants, no? que havien fet espais per fumadors, s'havien gastat uns diners reformant els locals i després doncs, va canviar un altre cop la prohibició absoluta de la, no? de la legislació i la inversió se'n van anar a Norris i també se'ls havia d'escoltar. I escolteu, hem tingut un president del govern, l'Aznar, que jo encara el recordo, quan també es va començar a fer algun tipus de conscienciació respecte al consum d'alcohol, i no només relacionat amb els vehicles i la conducció, amb aquella simpatia natural que ell tenia, i que té, que deia, i tu qui eres para decirme lo que tengo que beber yo? No sé si el recordareu, perquè van ser unes declaracions públiques que van fer molt soroll en el seu moment. Per tant, a veure, que vivim en un país que tant per el que costa convèncer, no? Fumadors, els que jo he tractat i que es rebel·len contra el fet de que se'ls vagi, entre cometes, perseguint, ostres, hi ha gent, en fi, que no són ignorants, que saben quins problemes hi ha i que els he sentit dir una mena de barbaritats respecte a les campanyes contra el tabac perquè les consideraven pràcticament ofensives contra els seus drets. Per tant, resumint, la problemàtica requereix temps i és més complexa que l'evidència del problema de salut pública i privada que provoca el tabac.
Per afegir complexitat, perquè veieu, les coses canvien, els factors també evolucionen, apretem per un cantó i per un altre desapretem. Tu ara imagina't, i m'imagino, abans ho anava a dir al doctor Laporte, que li agradava molt dir la vida és complicada, diria, aquells que han deixat de fumar, per suposat, perquè volen protegir la salut. I, a més, ha agafat una bicicleta, perquè volen fer esport i protegir la salut, fer exercici i protegir la salut. I circulen per la ciutat de Barcelona amb els índexs de contaminació, o de Madrid, amb els índexs de contaminació que tenim, i resulta que un factor que no depèn d'ells també està perjudicant la seva salut.
Arriben ara fumats a casa.
Deixa'm fer un apunt arqueològic. Ara que feu arqueologia política... deixa'm recordar que en Joan Hortalà, com era conseller d'Indústria l'any 81, crec recordar 83, va instaurar el no fumar als ascensors. I allò va ser també una moguda. La gent es va revoltar. Però com és possible que no es pugui fumar als ascensors? I encara, si us hi fixeu, en els ascensors hi ha aquella plaqueta que diu, segons la disposició no sé què de l'any de la Generalitat, no es pot fumar aquí dins.
Doncs a dia d'avui, 1,5 milió de catalans continuen fumant i a Catalunya cada any 10.000 persones moren per malalties provocades o derivades del tabaquisme. Josep Maria, Enric Milagros, un plaer, com sempre. Que vagi molt bé. 10:23, publicitat.
Molt bé.
Estel. El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 13:45 i a 16:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacles, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda. If everybody had a moment.
L'estiu ja és aquí i ho volem celebrar amb un concert refrescant i solidari. El 29 de juny a les 10 de la nit t'esperem al Festival Jardins de Pedralbes per escoltar els mítics Beach Boys. Els beneficis de l'entrada aniran destinats al programa de Sense Llar i Habitatge de Càritas Barcelona. Més informació a caritas.barcelona. Vine i puja la onada de la solidaritat.
Aquesta és l'Èrica. Després de 20 anys cuidant dos fills i la seva mare malalta, no sabia com fer-ho per reincorporar-se al món laboral. A Càritas hi va trobar la formació necessària per trobar feina. Gràcies a l'Església, avui es considera una dona més forta.
Per l'Èrica, per tu, per tants. Marca la X de l'Església i la de Fins Socials a la declaració de la renda. Més històries a portantes.es.
Atenció! Tots sabem que a partir del maig comença oficialment l'operació Bikini, però no es tracta només de perdre una mica de pes. Es tracta d'alimentar-se bé i estar sempre saludable. De vegades és bo ajudar el teu cos a eliminar líquids i toxines. Aqualim, de Laboratori Osmaen, és una solució 100% natural. Aqualim actua com diürètic i depurador, ajudant el nostre organisme a combatre la retenció de líquids. Demana Aqualim a laboratoriosmaen.es o al 669-56-17-68. Apunta 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Aqualim ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel tens un descompte especial en la compra per telèfon d'Aqualim. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Què tal, Mercè Raca? Com anem? Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, sí. Vinga, avui m'he aixecat, però saps què m'ha passat?
Què?
Que pensava que, que estàvem a dijous.
Saps? Ostres, això, que... això és un problema molt greu ara, eh?
T'ho juro, però super... Saps, conscienciada?
Ja és gairebé dijous, Mercè.
Això és dramàtic quan passa, això és dramàtic. Sí. Olga Vallejo, bon dia, eh?
Molt bon
tu
dia.
Vius el dia que vius, no?
Avui és dimecres.
Avui és dimecres.
Olga Vallejo viu el dia.
Avui és dimecres, tot el dia.
Tot
demà
el
dijous.
Dia, no?
Demà ja farà una baixada tot...
De temperatures, també?
No.
Ah,
de l'important, vol dir.
Del dia, de la setmana, de l'horitzó.
Ai, Pol, escolta.
Va.
Vols música?
Oh, i tant.
Un dia com avui, del 1966, els Beatles feien el seu últim concert al Regne Unit i, per tant, hem escollit, no, Olga, aquest Come Together, una de les més versionades del grup.
És un tema que té moltíssimes versions. Podríem dir que són molt bones totes
són
les que portem avui.
I l'original
sí?
també,
Com a mínim, qui les interpreta ja és garantia. Després ja, com executa, potser va tenir un mal dia.
A veure,
en el meu cas, Michael Jackson aporta el seu estil tan particular i passaria per una cançó seva. A veure, que porto dos dies per fer. Jo no sóc gaire de Michael Jackson, però... era el rei del pop.
Totalment, eh? Agafa el rima.
Bé. No, estava esperant a veure com arrencava.
Per mi.
Tens difícil, eh?
Ai, Pol, què farem? Mira, jo et porto a veus femenines. Diana Ross, que primer ja saps, va formar part de les Supremes, i després en solitari va acumular 18 números 1. Una fita que, per cert, només perquè ho sapigueu, superant Mariah Carey amb 19 i, precisament, els Beatles amb 20. Jo, com no podia ser d'una altra manera, vull aconseguir aquest 3-0 de la setmana i et porto aquesta versió de la Diana Ross.
Aviam.
A veure, jo li donaria la Mercè.
Sí?
És que sóc
molt de les Supremes. Jo crec que te'l donaré tu, eh?
Mira, mira com s'ho prendre. Mira, escolta-me.
Oh. És que recorda tant a les Supremes.
Quin flow. Com tens el dia, Pol?
Mira, de Michael Jackson, jo crec.
Que sí? Jo et veig cara de Jackson avui, sí, tens raó.
A mi ja m'agrada que el tinguis de Jackson.
Sí. A veure, el Michael Jackson.
com molt 8 dels 80, no?
Bueno, clar, Michael Jackson, sí. És molt, fa molt... Mira, què? No faràs 3 a 0, eh?
No? No. Ostres, per una vegada... És que pensa que des de que hem començat mai he arribat al 3 a 0, eh? Laura, tu sí, potser, no?
Alguna vegada.
Però algun cop, potser... Però segur que era per demèrit teu. Hi ha hagut setmanes que portaves aquí tot de morralla, seguida una rere l'altra. Aquesta no serà l'altra.
Va, no passa res. Ei, 2-1.
Ens queden 8 setmanes de programa per endavant. Vull dir, tens 8 oportunitats encara.
Vull fer la maneta, creieu que la faré algun dia?
Un 5 a 0?
Sí.
Podria ser.
Em diuen que no, eh?
Jo he sentit el no.
Si tu, Pol, t'ho has pensat, també.
Inclús, que fos per llàstima, jo crec que no hi arribaries, al 5 a 0. No?
Jo crec que aquí acaba repartint els temes, intenta que estigui una mica... No més sé, disputat.
És que amb el Pol mai se sap.
De moment preocupa't per aquesta setmana.
És veritat.
2-1.
Vivim el dia, no?
2-1.
2-1.
Michael Jackson, Come Together. Bon programa, eh? Merci. Fins demà a les 8.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Un minut ara mateix, ja saps que passen de 2:15. Què tal, salutacions? Va, que avui ja és dimecres 1 de juny d'aquest 2022. Per cert, avui és el dia de dir alguna cosa agradable.
Va, ja en direm.
Ah, estaves esperant. Ara, quanta pressió, l'anirem pensant.
Una cosa agradable.
Fas molt bona cara, Mercè.
Ai, gràcies, Marta. Sí. Tu també.
Sí? Bon dia, sí. Mercè.
Bon dia.
Què, bon dia a totes. Què tal, com esteu?
Va, bueno... és superable, jo crec, no?
Jo crec el to era agradable, no?
Perdó, un moment. Clar, és que nosaltres tampoc li hem fet... No hem tingut un gest agradable, José, amb el Xavi. El tens o no? Espera't. Ara t'escoltem bé.
Espero que tingueu un molt bon dia.
Va, doncs, ara sí. Vinga, ara ens agrades. Salutació especial avui als vilatans d'Aiguafreda, que per cert han decidit deixar de ser vallesans per ser osonencs. Aplastant, el resultat ahir de la consulta que es va fer al municipi per triar canviar de comarca. Els d'Aiguafreda volen ser osonencs per un 60% davant d'un 35% que volen continuar sent vallesans. Sigui com sigui, Jarque, la consulta no és vinculant. Per tant, no serveix per
encara
res.
Es quedaran sent vallesans?
Clar, però saps què ha passat? Que clar, el consistori ha dit, home, un 60% és apostoflant d'alguna manera i s'ho estan repensant, eh?
Quedaran fatal amb la resta de vallesans, Xavi i jo inclosos.
Com ho sentiu?
Si ara finalment decideixen quedar-se a mantenir-se com a vallesans. Vaja, o sigui, no prospera aquesta consulta.
Clar, perquè ells són des del 1987, diria, ara ho dic de memòria, que
no
són
del
Vallès Oriental. Mm. No? Bé, sigui com sigui, doncs el consistori s'està repensant fer alguna gestió per revertir aquest estat comarcal. Ara sí, programa 175 del matí a Ràdio Estel. Iniciem la seva part magazín a la producció amb Ferran Capdevila, una sort de tio. Al món virtual, a les xarxes socials, hi tenim l'Eva Cervera i la Mercè Mondelo, i a les filles de so, Jordi Carretero i José Matosas.
Al matí, a Ràdio Estel.
Si no lo piensas mucho, es hasta bonito.
no us passa a vegades que dic, ostres, això ho hem dit al programa del Sergio Parra, no?
Sí,
he hagut de fer com un exercici. Va, que avui el que farem a partir de les 11, justament ens centrarem en l'11 de maig passat, perquè es va posar en marxa una nova campanya solidària que busca sensibilitzar i recaptar fons per la investigació de l'esclerosi lateral amiotròfica, més coneguda com a l'ELA. La campanya es diu Elles contra l'ELA. És una campanya que barreja esport i recerca impulsada pel grup d'investigació amb malalties neurològiques i neurogenètica de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge, i també hem de dir que també aquesta campanya doncs compta amb la coordinadora Elena Alcalde, amb aquesta campanya, com dèiem, Elles contra l'ELA. Estaran amb nosaltres a partir de les 11, un altre punt de vista, el doctor Pol Andrés Benito, que és investigador, és l'investigador principal del grup de recerca en malalties neurològiques de Bellvitge, i també l'Elena Alcalde. I tot això el dia en què la periodista Txell Esteve ens vol parlar d'una meravella, a majúscules, de Cinco Lobitos. No sé si l'heu vist, és la pel·lícula dirigida per Alauda Ruiz de Azúa i protagonitzada per les actrius Laia Costa i Susi Sánchez, que per cert són mare i filla a la pel·lícula. Cinco Lobitos és un retrat molt honest sobre la maternitat recent, sobre el postpart, Olga, però això sí, com sempre, va més enllà, no? I de fet amb la Txell ens donarà ella mateixa més detalls a Elles. I no sé vosaltres, pels que tenim una certa edat, recordem que abans els aparells s'engegaven i es podien apagar, és a dir, hi havia un botó, us en recordeu, per apagar totalment l'energia. Ara la majoria ja no són així, es queden sempre latents per si l'ànsia de la societat actual decideix fer-los servir de seguida. Estem parlant de les càrregues de dispositius. De fet, en parlarem avui al matí a Ràdio Estel amb el Pau Font a la Tecnopèdia. Ja us avancem que el Pau ens donarà a les 12 bons consells perquè la nostra bateria duri eternament.
Carai. Oh, quina bona notícia.
Va, i que també ens donarà temps d'anar fins al segon congrés de formació professional que se celebra aquests dies a Barcelona i que justament aquest matí comptarà amb la presència de Pere Aragonès i el president de PIMEC. Connectarem amb la Judit Casellas perquè ens expliqui doncs com ha anat aquesta trobada. Per ser una trobada que havia també d'estar present la ministra d'Educació, Pilar Alegre, però que ja ens han xivat que al final serà telemàticament. Mm. Bé, en tot cas, és una trobada que pretén buscar un consens per un gran pacte social de l'AFP. Va, i acabem amb el resum del dia, perquè el matí a Ràdio Estel, com cada dimecres, també parlarem avui de comunicació. Parlarem, de fet, d'una figura comunicativa clau en qualsevol govern o organització. Estem parlant de, per exemple, Patricia Plaja, estem parlant de Fernando Simón o Isabel Rodríguez. Parlem, doncs, dels portaveus. Figura clau, especialment en moments de crisi. Avui en Daniel Martí, professor del grau en Periodisme i Comunicació a Blanquerna Universitat Ramon Llull, ens explicarà qui s'ha de tenir per ser un bon portaveu. Hi ha alguna habilitat o qualitat imprescindible per fer bé la feina? Va, i per acabar, arribarem al final del programa amb els Àngels de les Xarxes, que avui, Marta, venen amb concurs.
Sí, una setmana més us presentem el concurs per guanyar una entrada doble a la Sagrada Família. Com ho heu de fer aquesta setmana? Atents, que després us perdeu pel camí, no sabeu com participar, els d'aquí la taula també, A veure, és molt fàcil, va. Seguir el compte de Twitter del Matí Estel.
Això ja ho faig.
Aquesta setmana no és Instagram, ens traslladem a Twitter. Seguir el compte Twitter al Matí Estel i contestar la pregunta que us plantegen les nostres companyes a xarxes al post del concurs. La pregunta és, quina és la teva part preferida de la Sagrada Família? Per exemple, hi ha gent que ha contestat, els vitralls, la cripta, les torres...
Que xulo, sí.
És facilíssim i teniu temps fins demà a les 12 per participar, i al final del programa les Àngels de les Xarxes anunciaran el nom de la persona guanyada.
Per tant, aquesta setmana tenim dos concursos en marxa al matí, perquè recordem que cada dia també podeu guanyar una cistella Caprabo. De fet, donarem el nom de la persona guanyadora el divendres del Freqüència Madurada. Dit això, va, que ja fem tard, arrenquem el programa i et convidem a passar aquest matí de dimecres aquí amb nosaltres, al matí a Ràdio Estel. Vuit minuts que passen de 11:15. Déu-n'hi-do, quin resum avui.
Sí que farem coses.
Mare meva. Ens donarà temps per tot, us ho assegurem. Però primer de tot volem saber aquella pregunta que ens fem tots quan ens despertem. Olga Vallejo, com ha passat la nit?
Bé.
Sí?
Molt bé.
Oh, que bé.
Sí?
T'han deixat dormir o no?
I tant.
Hi ha alguna notícia que t'hagi...
Hi ha notícies, sempre hi ha notícies que treuen la son.
Però n'hi ha més de bones o de no tan bones?
Avui he posat més el focus en les bones.
Bé. Doncs vinga, ens endinsem a la zona Vallejo. Va, pregunta. pregunta de rigor, com sempre. Notícia, que t'hagi tret la son o no.
Doncs mira, com et deia, jo he dormit bé. Qui deu haver dormit encara millor és la Tamara Carrasco, l'activista del CDR, que va ser detinguda per un suposat delicte de terrorisme. El Tribunal Suprem ha confirmat la seva absolució. Després de 4 anys, ha quedat absolta amb aquesta sentència definitiva. Fa més de 4 anys que varen detenir-la a casa seva acusada de terrorisme i rebel·lió. Uns mesos més tard ho varen rebaixar a delicte de desordres públics i ara dormirà tranquil·la.
Carai, i dius que hi ha algú que no haurà dormit tan bé com ella, però...
Clar, es tracta de l'Esther Andreu, secretària general del Parlament de Catalunya, que ahir va presentar la seva dimissió després que el seu fill hagi cobert a principi de mes la plaça interina d'Uixer sense que ella comuniqués a la mesa el seu parentiu,
ai,
que no és un cosí llunyà, clar, que és el seu fill.
A vegades t'oblides d'aquestes coses.
Un petit detall. Recordem, ara no sé exactament el sou de l'Uixer, però quan va sortir els sous, telefonistes, uixers... No estava gens malament. Després que s'hagi sol·licitat un informe jurídic extern a l'Oficina Antifrau de Catalunya per determinar si el procés de selecció a la plaça ha seguit els procediments correctes, la senyora Andreu ha decidit presentar la seva dimissió.
I recuperes avui una notícia que en realitat és d'ahir?
Sí, avui la veiem a l'avantguàrdia, però va ser ahir el dia que va saltar. No la vàrem comentar i jo confio que ens sentirem a parlar. Ximo Puig, president de la Generalitat Valenciana, ha demanat un pla per descentralitzar les institucions de l'Estat. Crec que no se n'ha parlat prou. Puig considera que cal concretar un pla de trasllat de les seus institucionals fora de Madrid, reclama una nova generació de pactes territorials per avançar més ràpid en l'exposta de l'Espanya d'Espanya.
Déu-n'hi-do.
No sé si li agradarà gaire Isabel Díaz Ayuso.
No, no.
M'imagino que no li agradarà és gaire Isabel Díaz Ayuso.
No, aquelles notícies que no li segur. Però quina notícia t'ha sorprès aquest dimecres?
L'anunci d'ahir de l'executiu espanyol d'una nova llei que obligarà les empreses a atendre les queixes telefòniques en 3 minuts.
Ah, carai.
Oh, mira, ho vaig sentir i em vaig posar nerviosa, eh? Perquè acostumada a haver d'esperar bastant més, no sé si patirem una síndrome estranya per ser atesos tan ràpid. Alberto Garzón, ministre de Consum, va presentar al Consell de Ministres un avantprojecte de llei que frena els abusos en les relacions de consum, va dir textualment, millorant els terminis de consulta i de resolució per part de les empreses. La nova llei serà d'obligat compliment per totes les empreses que ofereixin serveis de subministrament i distribució d'aigua i energia, transports de passatgers amb avió, ferrocarril, mar o vies navegables, autobusos, autocars, serveis postals, serveis de comunicació audiovisual d'accés a través de pagament, comunicacions electròniques i telefòniques i serveis financers. És que què farem tot el temps que dedicàvem ara a esperar?
Saps què faran? Que no donaran l'opció a trucar. Segurament, no? Només donaran l'opció a enviar un correu electrònic.
Esperem que per llei es reguli prou bé perquè no deixi tants blancs. Sí, la llei també obligarà les subministradores d'electricitat, aigua i gas a restaurar el servei en un temps màxim de 2 hores. Que tampoc, no sé què farem.
Home.
Aquell neguit, que al final ja ens agradava tant, de no, potser venim demà a les 8 i pensaves, què faig sense aigua calenta?
Digui una mica més, no?
Sí.
Digui una mica més de temps.
No sigui tan eficient.
Ai, Déu meu, què t'ha agradat saber avui, prou?
Que a la necròpolis de Saqqara, a Egipte, han fet la troballa de l'any. Home, 250 sarcòfags intactes i 150 estàtues, secrets de fa 2.500 anys, que més,
que
estan en bon estat. Sí, sembla ser que darrerament a Saqqara van trobar tresors. També han trobat un grup de tuells de bronze relacionats amb els rituals de la deessa Isis, un instrument musical i altres tresors. Si us està passant pel cap anar-los a veure, que és allò típic, què faig aquestes vacances? Aquestes vacances encara no ho veureu. De moment se sap que els taüts es dipositaran i exhibiran al Gran Museu Egipci, que s'està construint a prop de les grans piràmides de Gizeh i que hauria d'obrir-se a finals d'any. S'havia d'acabar abans, però amb la pandèmia... Ja
no els hi ha donat temps,
tot
no?
Tot va tard.
Quina entrevista no ens podem perdre avui, Olga?
La que fan a l'ara a l'Emilien Malfatto, és fotoperiodista i escriptora, guanyadora del Premi Goncourt 2001. No pensis, per favor, Marta, que t'estic veient de
parlar
cua d'ull, que estàs pensant amb el seu cognom.
No.
Bé, va guanyar el Premi Goncourt 2021 a la primera novel·la de l'any passat, que ara es publica en català i castellà, Que et plori el tigris. En català. Es diu, és on explica l'assassinat d'una jove per part del seu germà per haver-se quedat embarassada fora del matrimoni. La novel·la explica la història d'una família a l'Iraq on ella va arribar el 2014 com a fotoperiodista de guerra per l'agència France Press i després s'hi va quedar treballant pel seu compte. Malfatto recorda que de feminicidis n'hi ha tot arreu, però que a Occident li convé llançar el missatge que tot el que ve de fora és erroni. De fet, clar, recorda quantes dones moren assassinades per la seva parella a Europa. Assegura que totes les societats predomina la idea que la dona no és propietària ni del seu cos ni del seu honor, i que totes les societats imposen normes i són pocs els que s'aturen per alçar la veu i actuar. Comparteixo molt la seva opinió sobre Tintín, que això no agrada gaire, eh?
Què?
Diu que sempre l'han avorrit els personatges perfectes com Tintín. És que a mi m'avorreix molt en Tintín. Però com hi ha tants fans de Tintín, i acaba amb una reflexió que l'hem sentit bastant des de l'inici de la invasió d'Ucraïna, però que crec que està bé recordar-la. Diu que ara sembla que tothom ha entès que ser refugiat no és una broma i que la gent no marxa de casa seva si no té una bona raó. I acaba recordant que els sirians, els afganesos, els nigerians i, bàsicament, els negres i els àrabs moren al mar i ningú diu res.
Va, Olga, necessitem saber-ho. Alguna notícia que t'hagi fet somriure?
Que Carles d'Anglaterra i Camila apareixeran a EastEnders. Això és un viatge en el temps,
T'ha canviat la cara, eh?
Home, és que el que em fa més gràcia és pensar que la sèrie encara existeix.
Sí, és veritat, te recordes que bueno, ja arriba a la fi, no? Per això no vam dir-ho, o no? Ja no me'n recordo.
No, era sona... Neighbors.
Ah, Neighbors, ara ho
era Neighbors, que potser tornava a sortir la Kylie Minogue.
És veritat, però en sèrio el Carles d'Anglaterra i la Camila?
Sí, ara veuràs, perquè mira, la sèrie va començar el març de 1985, a TV3 es va estrenar el 87 i van deixar d'emetre-la. Però ara, amb l'excusa del jubileu de platí de la reina, que fa 70 anys que va ser coronada reina, la sèrie més longeva del Regne Unit, 37 anys, EastEnders, se centren en el jubileu de la reina i dues estrelles convidades. Apareixeran demà, al capítol de demà, 2 de juny, el príncep Carles i la seva esposa Camila de Cornualla, que visitaran l'Albert Square.
I acabem pensant en el cap de setmana.
Tu començaves dient que creies que és dijous, bé, és dimecres, però falta molt poc per divendres, que és quan comença una nova edició del Primavera Sound, el primer que comparteix seu, Barcelona, el 2, 3 i 4, i Madrid, el cap de setmana següent. Hem sabut que l'Ajuntament de Barcelona impulsarà noves mesures perquè tot estigui més net i més tranquil. Per exemple, la Guàrdia Urbana s'ocuparà de la prevenció i control de la venda ambulant, consum d'alcohol i substàncies prohibides a zones residencials prop del festival. També la regulació del trànsit rodat esperarà cura especialment. Es desplegaran 18 equips d'agents cívics per informar i pacificar l'entorn del fòrum. Les parades de taxis ampliaran la seva capacitat.
Si us plau,
I el sí, això és molt necessari, perquè més, depèn d'on visquis, allò està tan lluny.
Tant,
I els serveis de neteja gairebé duplicaran el nombre d'anys anteriors.
La imatge del dia.
Xavi, la imatge del dia que avui ve amb banda sonora.
Doncs sí, avui es celebren 55 anys del llançament oficial del Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, el vuitè disc d'estudi dels Beatles, i un dels seus millor disc, per no dir el millor.
Sí? És el millor, eh?
Jo crec que sí. La cançó no, però el disc sí.
A veure, és molt bé.
Com a mínim és el que té la portada més icònica. Visualitzem-la. Al centre tenim els quatre Beatles, John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr i George Harrison. Jo sempre m'oblido de George Harrison, sempre.
Però com són quatre...
Hi era.
Saps que hi ha un
dius,
que no.
A veure, i l'altre?
Bueno, doncs aquí tenim els quatre Beatles amb uns colorits vestits militars i rodejant-los tenim a tota una galeria de personatges. Tot i que alguns surten més i alguns menys. Dels que podem veure clarament tenim els escriptors Edgar Allan Poe i Aldous Huxley o a les celebritats de Hollywood Marlon Brando i Marilyn Monroe. Entre els que menys, un Albert Einstein bastant amagat darrere de John Lennon i un Karl Marx a la fila de dalt. La portada va ser obra de Jan Howard i Peter Blake i té moltes històries i anècdotes al seu voltant. Moltes.
Per
començar, tot i que us sembla, la imatge no és un collage. Es va fer amb 57 ninots de cartó amb la seva fotografia impresa i 9 figures de cera. Una altra anècdota. L'actriu de Hollywood, del Hollywood antic Mae West al principi es va negar a sortir perquè deia que mai no podria ser part d'un club de cors solitaris.
Carai.
Tot i que encara al final sí que va acabar sortint.
Ah, mira-la.
I, per últim, de totes les persones que hi surten, només en queden 6 de vivos.
Ai, pobretes.
Els dos Beatles supervivents, Paul McCartney i Ringo Starr, els també músics Bob Dylan i Dion DiMucci i l'escultor Larry Bell. Encara que hi ha una persona que segur que no veureu. Però creieu-me, està, eh? L'actriu Sophia Loren. No se la veu perquè la seva figura de cartró queda tapada per la figura de cera dels joves Beatles. però no dubteu que ja està.
Pobre, no.
Pobre, totalment.
No és l'única persona que queda tapada. Hi ha 5 persones que estan, però que no es veuen. Si voleu saber...
On està Wally, això?
Home, el dia que es va publicar la foto, elles segurament es devien estar allà buscant, no? I no surto.
No, clar, pobreta.
La missió de Sofia Loren agafant la portada del vinil i dient «Però si em van dir que sortiria!» Doncs això, que a vegades la veritat queda una mica tapada.
Mira, mai millor dit. Vinga, Harke, que avui estàs al Regne Unit per parlar-nos de la trista història de la Sarah Jackson.
Sí, noia, soc concretament a Warrington, perquè ho situeu. Mira, que parlàvem dels Beatles entre Manchester i Liverpool, perquè un estudi de tatuatges ens ha tornat a donar un disgust.
Oh, què ha passat?
Què ha passat? Mira, que serveixi aquesta notícia per prevenir i fer-vos reflexionar. Els tatuatges són cosa sèria per tota la vida i esborrar-los és llarg, dolorós i, sobretot, molt car, us dic per experiència, també.
Sí? Bé, en tot cas, la protagonista de la notícia d'avui es diu Sarah, no?
Sarah, de nom, Jackson, de cognom, feia dies que plorava la mort de la seva àvia, la Thelma Jackson, que en pau descansi, i per rendir-li un homenatge va decidir fer-se un tatuatge amb la seva cara, la de l'àvia. A la part superior del braç, diguéssim, a la zona del tríceps, que és molt comú,
sí,
no? És molt freqüent.
Això que es fa, sí.
Viatgem ara fins a l'estudi del tatuador, d'acord? Fem un viatge virtual. La Sara entra amb una foto de la seva àvia, somrient. De fet, la que es va repartir, la imatge que es va repartir el dia del seu funeral. Una senyora amb el cabell blanc i curt, ulleres. La Sara li entrega la imatge al tatuador, que accepta el repte, i minuts després es posa mans a l'obra. Aquest sorollet.
Mític, no?
Una cara basta estona, La Sara es passa una horeta estirada, patint les punxades de l'agulla, fins que finalment el tatuatge està complet. És en aquest moment quan la Sara se sorprèn de les rialles del tatuador, que entre llàgrimes li diu que li sap molt greu, però que la persona del tatuatge, més que la seva àvia, s'assembla a Rod Stewart.
Home. Mare meva.
Que lleig, a més, la senyora. No s'assembla al Rod Stewart.
Però sí que dèieu, no ho vam dir aquí amb el Marçà, que dèiem que el Rod Stewart també tenia cara de dona.
D'àvia, cert, però no de Sarah Jackson.
I com el Paul McCartney, que a mesura que es va fent gran
més,
també...
Més dona.
Sí,
el Ma Jackson.
Sí.
Per cert, a les xarxes podreu veure la imatge de l'àvia i del tatuatge final, que veureu que efectivament el tatuatge s'assembla a l'Stewart.
No va estar gaire encertat.
Clar, frustrada, la Sara va decidir pujar la foto del seu tatuatge a les xarxes i la seva àvia a internet, i evidentment la imatge es va fer viral. Molts usuaris confirmen que efectivament el tatuatge és Rod Stewart. La Sara admet que és un desastre, que tot està malament, els llavis, la barbeta... Fins i tot a l'àvia el tatuatge li falta l'ull esquerre.
No, home, no, sí.
Per acabar de rematar el despropòsit, la Sara ha calmat els internautes assegurant que la seva àvia odiava els tatuatges i que si hagués vist aquest, possiblement s'hagués tornat boja. Es faria justícia poètica, esclar, si l'àvia de la Sara, com a mínim, hagués estat fan incondicional de Rod Stewart, informació que per ara, Mercè...
Ara per ara no...
No puc confirmar.
Aquest noi tancarà el xiringuito, ja.
Com a mínim.
Home, vaja, les xarxes d'avui, el tennis és l'indiscutible protagonista del dia.
Y lo consigue. Rafa Nadal con el revés en paralelo.
Acaba
de notar a Nole Djokovic en
4 mangas. Van acabar a 4-3.
Molt tard.
Però tu no el vas veure, no?
Jo no, s'havia de pagar. M'esperaré la final.
Si fos gratis, l'haguessis vist?
I tant.
Sí?
I t'haguessis quedat, eh?
Sí?
Potser, si estava emocionant, sí, eh?
Va dir que li agradava molt el tennis, també, a la...
Està molt bé. Tu haguessis anat amb Djokovic o amb Nadal?
No, amb
Nadal.
No sóc gens de Djokovic.
Al contrari que l'Olga, que no el va veure, molta gent se'l va veure, i Twitter mai dorm, i ha aguantat tot el partit de quarts de finals de Roland Garros entre Rafa Nadal i, permeteu-me l'acudit, Novak Djokovic. Per lo de les vacunes, ja sé. Per si no sabeu, Nadal ha guanyat amb un resultat que sembla un número de telèfon, 6-2, 4-6, 6-2, 7-6.
Llarg. Llarg.
I m'ha sorprès veure la poca creativitat i originalitat que hi ha hagut a les xarxes.
Sí?
He acostumat a...
Sí, no. Què ha passat?
No, la victòria del tenista Mana Curi ha creat 4 etiquetes que han estat tendències diferents.
Sí.
Nadal, Rafa Nadal, Gràcies, Rafa.
Home.
I vamos, Rafa.
Tot molt previsible.
Vamos, Rafa.
Ha guanyat tants cops que jo crec que la gent ja ha perdut les ganes de ser creatiu, no? I fer hashtags una mica més...
100 tornejos porta guanyat.
Perdona, una animalada.
Que molt probablement igual és l'últim Roland Garros.
Ui, ui.
Per si és l'últim, doncs, home...
Clar, hi haurà més vidilla, no?
Adiós, Rafa.
Només he trobat un parell d'acudits que m'han agradat.
Lleig, adiós, Rafa.
Pobre, quan es retiri.
Veus? Si haguéssim posat aquest, si m'hagués fet gràcia.
Sí.
Una acuditera. És desesperante, és que Rafa Nadal se pone a jugar contra la paret i la paret acaba cansada de Rafa Nadal.
Ah, mira.
I una altra que diu, este Nadal Djokovic està sendo tan largo que ha empezado en mayo i va acabar en junio.
Ai, per favor.
I té raó.
És cert, efectivament.
Ha estat llarg, molt llarg, ha durat 4 hores i 21 minuts. Ha estat més llarg que un viatge a AVE Madrid-Barcelona.
També.
Ha durat 12 minuts més que lo que el viento se llevó. I fins i tot hi ha gent que l'ha pogut veure sencer mentre esperava un Rodalies. Imagineu-vos. Però això us dic, poc mem, poca broma, però molta testosterona. Molta. Si no escolteu la retransmissió d'Àngel Ángel García Muñiz a la COPE d'aquesta, recordo, matinada.
Punto largo, punto eterno. Entra Rafa con el revés. Ay. Paralelo.
¡Bravo!
Y ya está. Y ya está. ¡Que esto es París, señores!
¡Mare meva!
¡Que esto es Roland Garros!
Esto es afonía. Está afónic, no li queda veu.
Solo hay un rey.
Jo, a la una de la matinada, no puc estar amb aquesta energia.
Amb aquesta energia,
o sigui,
eh?
Impossible.
Mare meva.
Impossible. Però per acabar amb una nota simpàtica, entre tots els Vamos Rafa, hi ha una foto a les xarxes d'una noia amb un cartell que posa Rafa, hoy cumplo 18 años, mi festejo, verte jugar.
Oh, ai, que mona.
No maco.
Clar, després el Rafa va guanyar. Ejar, què? Ens dona temps, jo crec, eh? Va, fem una notícia curiosa o què?
Sí, molt ràpida. Mira, i que us porto concretament de la colònia alemanya de Mallorca.
Ah, doncs estem ara mateix a Mallorca, què et sembla?
Va, no, és que havia de sonar una cançó alemanya per acabar-vos de situar. I és que, mireu, agències de viatge germàniques d'Alemanya proposen l'illa Balear com a destí pels seus... mira, mira, ara sona.
Això és el que ballen els jubilats alemanys?
Mare. Els jubilats i els més joves,
quina
també,
marxa,
tots plegats.
No?
Tots plegats. És una cançó, sí, sí, dedicada a la illa. I això que us comentava, doncs, que agències de viatges alemanyes proposen l'illa Balear com a destí pels seus jubilats durant els mesos d'hivern amb un objectiu, que ens ha cridat molt l'atenció, que és estalviar gas davant l'amenaça d'un boicot al subministrament de gas a Alemanya per part de Rússia. Què et sembla?
Em sembla, doncs, un anunci que ve acompanyat també d'un incentiu econòmic o no.
Correcte. Es proposa un bonus de 950 euros per persona que els 21 milions de jubilats alemanys podrien invertir en el finançament del seu viatget a les illes.
950 euros.
950 euros. Marija Lindhoff, presidenta de l'Associació d'Agències de Viatges d'Autònoms Independents d'Alemanya, TELA, assegura que aquesta mesura beneficiaria a totes les parts. Els pensionistes obtindrien subvencions, estalviarien gas i benzina a Alemanya i a la vegada recolzarien el sector turístic mallorquí durant la temporada de baixa. De moment, el govern d'Olaf Scholz no s'ha pronunciat i això ho veiem també com un parrac en forma d'iniciativa lúdico-festiva que de fons perpetua aquest sagnant conflicte a Ucraïna.
Doncs moltes gràcies, Jarque, que, per cert, avui comencem més, per tant, Freqüència Madurada, Cistella, Capravo, què ens planteges avui?
Doncs mira, comencem més, una bogeria de més, d'alegria, perquè s'apropa l'estiu, les revetlles, un mes de juny, però, que comença també amb un dia internacional.
Ai.
I és que avui, 1 de juny, és el Dia Internacional de la Llet.
Carai, li encanta la llet.
S'ha tornat boja, també. Sí. Canviem de registre, perquè avui us preguntem, no? Parlem de llet, de bona llet. Us preguntem quin popular personatge de dibuixos animats sempre estava molt de mala llet.
Ah.
D'acord?
Val. Pista?
Primera.
Posteu a grandes les manques per a hombres. Va!
Home, que locura. Aquesta és una banda sonora.
És una autèntica locura, avui, la Freqüència Madurada. Si des de casa ja ho sabeu, 663-99-30-62 o un correu al matí@radioestel.cat.
Doncs vinga, rapidíssimament, que avui la Marta ens ho ha posat molt fàcil. Què, Olga, què et recorda aquesta cançó?
Això quan tenia 20 anys.
Anys 80, integrants...
No, a veure, un moment, anys 90.
Sí, no, pels integrants d'aquest grup, que són els Waterboys, d'Escòcia, Irlanda, també Regne Unit, no? Van crear... És tot un himne, no?, aquesta cançó, de Hall of the Moon.
És una meravella.
Doncs vinga, l'escoltem per arribar al punt de les 11.